d'autonomia diu el que diu en quant a la nostra llengua, i crec que això és el que ens uneix a tots, no? Per tant, jo crec que s'ha de protegir, quan mana el nostre estatut, aquesta particularitat a cada una de les illes, sense també, quan diu el nostre estatut, qüestionar la unitat de la llengua. Per tant, jo defens el nostre estatut.
Arribem a les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 en ràdio, al punt de les 4.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, múltiples.
Bon dia a totes i a tots, com estàu? Són les 3 i 5 minuts i comença el múltiplex d'IB3 Ràdio d'aquest dilluns, dia 26 de juliol del 2021. Darrer dilluns del mes i darrer dilluns del múltiplex. Un programa en el que passarem per diversos indrets i que començarem posant l'atenció en la situació econòmica actual a les Illes Balears i també arreu de l'estat espanyol. Es mantenen les previsions de creixement que hi havia al principi de la temporada? Traslladarem aquesta i altres qüestions a tot un expert, en Raimon Torres, director de Conjuntura del Centre d'Anàlisi Funcas. Tot d'una, el saludam. Després, obrirem el mostrador en què cada dilluns hi explorem el producte local. Avui coneixerem els ous de Can Ostra en companyia d'Alfons Sobirana, pare, i Alfons Sobirana, fill, copropietaris de la marca. I a partir de les 4, vos convidarem a revisitar la conversa que vàrem mantenir amb l'infermer, escriptor i divulgador Héctor Castiñeira, conegut pel seu compte de divulgació sanitària amb humor Enfermera Saturada. Tancarem el programa avui en companyia de l'arqueòleg Toni Puig, que posa punt a la seva secció i ens parlarà d'una cosa que domina a la perfecció, les Balears Romanes. I recordeu que vosaltres també podeu ser part destacada del programa, si així ho voleu. Teniu tres vies obertes a la vostra participació.
Per opinar en directe al programa, telefona al 971 13 99 00. Piula a Twitter a @múltiplexiv3 o envia un WhatsApp al 646 93 45 01. Múltiplex. Via lliure a la teva opinió.
Completen l'avui equip, l'equip avui, volia dir l'avui equip, ja m'estic fent un embull. Completen avui l'equip del Múltiplex. Na Cati Moyà a la producció, na Mariona Fortes a la redacció, na Rosana Núñez al control tècnic i també qui vos parla, na Margalida Grimalt. Començam.
De 3 a 5, segueix connectat a l'actualitat. Múltiplex.
Començam avui el Múltiplex parlant d'economia i de les previsions de recuperació tant a les Illes Balears com també a la resta de l'estat espanyol. I és que la pandèmia del coronavirus ha suposat un tsunami econòmic només comparable als períodes de guerra, amb una interrupció pràcticament total de l'activitat durant mesos. Són molts els interrogants sobre què passarà a partir d'ara i per això avui volem saber quines previsions en fan els experts amb l'objectiu d'aprofundir en aquesta qüestió. Comptam amb la presència via telefònica d'en Raimon Torres, director de Conjuntura del Centre d'Anàlisi Funcas. Molt benvingut, com estàs?
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per atendre'ns. Raimon, després del tsunami, la previsió era de creixement de l'economia, en especial gràcies al turisme. Clar, en aquests moments, tenint en compte l'augment de contagis, les restriccions a Alemanya i Anglaterra pel que fa als viatges, la previsió de creixement, podem dir que continua vigent?
Sí, yo creo que es una previsión que ha mejorado fundamentalmente.
Sí.
no solamente por el turismo, que bueno, que con todas las dificultades y todas las implicaciones de las variantes, de las nuevas variantes, sobre todo la variante Delta, toda la interrogante que representa, pero aún así, bueno, en comparación con el año pasado, hay una cierta recuperación del turismo. Por ejemplo, según nuestros indicadores, estaríamos en torno para el verano, en torno al 50% de un verano normal para el conjunto del Estado español. Entonces, bueno, pues es una cierta recuperación con respecto al año pasado, pero sobre todo yo creo que lo que más está tirando de la economía en este momento es el desembolse de todo el ahorro que se había, digamos, quedado estancado, es decir, que muchas personas, muchas familias no habían consumido el año pasado por las circunstancias de la pandemia, pues porque sencillamente no podían desplazarse, y ahora, bueno, pues llevamos aproximadamente desde el mes de marzo con un tirón muy fuerte del consumo, tanto a nivel del país como a nivel internacional, y eso se nota muchísimo, por ejemplo, las exportaciones.
Clar, clar, és una cosa que se nota en tots els nivells i sobretot en les exportacions. Les previsions eren d'entrada per enguany de prop de 8.500 milions d'euros per turisme durant aquesta temporada, no? Durant l'estiu, com tu deies, el 40% dels ingressos durant el 2019. Ara, en aquest moment, tenint en compte les possibles restriccions que s'apliquin a viatgers que venguin d'Alemanya i Anglaterra, estem parlant del mateix percentatge d'ingressos, o per ventura ja és una miqueta inferior?
Claro, esto está afectando el desarrollo de la variante y sobre todo las recomendaciones sanitarias desde países efectivamente como Reino Unido y Alemania, y también Francia, donde también ha habido una recomendación de no salir. No es una obligación ni hay obligación de cuarentena a la vuelta, pero bueno, sí que hay recomendaciones y esto por supuesto va a afectar. Yo creo que no va a paralizar y no está paralizando el turismo. Yo creo que hay una cierta reacción ya de alguna manera de fatiga pandémica, y por tanto, bueno, pues hay personas que con todas las dificultades y todos los riesgos también, bueno, pues se deciden a viajar, porque sencillamente la proporción de personas que se han vacunado, que tienen una pauta completa, pues ha aumentado pues en prácticamente todos los países de origen de los turistas, y por tanto pues hay personas que se deciden. Y si bien pues esta nueva variante y las recomendaciones sanitarias afectan el turismo, sobre todo desde Alemania y Reino Unido, pues yo creo que bueno, va a ser menos de lo que ocurrió en temporadas anteriores. Aún así, esto significa que, por supuesto, estamos todavía muy lejos de una temporada normal. Y además, aunque hay más turismo interno, turismo de diferentes territorios españoles, hacia, por ejemplo, Baleares y destinos, bueno, pues importantes como Baleares, pero con todo, bueno, esto no es suficiente para compensar la caída todavía de turismo de otros caladeros importantes como Alemania y Reino Unido.
A més, aquesta crisi econòmica fruit de la Covid-19 també es caracteritza, no, per una gran asimetria a nivell sobretot sectorial i territorial. Balears va reduir la seva activitat econòmica en un 17,4% durant l'any passat, durant el 2020, i aquest és el percentatge més elevat de tot l'Estat, i a més ho és en diferència. Com s'està comportant l'economia de les illes en els darrers mesos i quines són les previsions pel que queda d'any?
Sí, para el conjunto del país, del Estado español, la previsión de la nuestra de Funcas es del 6,3% de crecimiento. En el caso de Baleares, pues yo creo que es una comunidad que va a crecer más que esa media nacional. Estamos todavía afinando nuestras previsiones regionales, pero está claro que la recuperación podrá ser superior al 10% este año. Es decir, puede ser unas comunidades más beneficiadas por el retorno incompleto, pero retorno del turismo y también el incremento del consumo en general en el conjunto del país. Entonces, yo creo que bueno, las perspectivas son positivas, pero por supuesto la caída fue mucho peor. Sí. Fue una comunidad muy golpeada, una de las que más, junto con Canarias, ¿no? por la pandemia. Entonces, yo creo que por eso es tan importante desplegar todas las ayudas directas a empresas, porque yo creo que bueno, pues hay que conseguir superar el golpe de la pandemia, hay que conseguir sobrevivir para las empresas, pues toda esta situación. Hay algunas empresas sobreendeudadas, tanto en Baleares como en el resto del país, y por tanto, bueno, pues no pueden recurrir al crédito, a un crédito adicional, sencillamente están al borde de la quiebra, y por eso es muy importante desplegar con celeridad todas las ayudas directas, para superar este golpe y poder sobrevivir hasta la temporada que viene, ¿no? Que puede ser una temporada de quasi completa recuperación.
Parlam d'això, no, d'aquesta situació econòmica de les Illes i també arreu de l'Estat i de les previsions de creixement amb Raimon Torres, director de Conjuntura de Funcas. Raimon, és correcte dir ara, a partir d'aquestes reflexions que feies de l'economia a les Illes Balears, és correcte dir que les Illes Balears són, per la seva naturalesa econòmica, molt més vulnerables que la resta de comunitats a la crisi, però alhora també tenen una capacitat de reacció, diguem, més ràpida, per la major rapidesa per ventura en la creació de lloc de feina. És correcte dir això?
Sí, yo coincido con ese diagnóstico. Yo creo que Baleares tiene a la vez una vulnerabilidad, pues, sencillamente por el peso muy importante del turismo, y por tanto, bueno, ante una crisis absolutamente excepcional, extraordinaria, que lo que ha hecho es limitar, o sea, afectar efectivamente a los sectores más dependientes del contacto humano, entre otros el turismo y el desplazamiento, entre otros el turismo, bueno, pues es vulnerable a este tipo de crisis, que esperemos no se produzca nunca más, pero bueno, esto es así. Y por otra parte también dispone de una capacidad de reacción, de reactividad también superior, con la condición, con una doble condición, por una parte de que las empresas del sector sobrevivan, porque si no, aunque se produzca la recuperación, que esto es algo complejo, todavía muy volátil e incierto, pero se va a producir y se está produciendo, pues bueno, están ahí y por tanto pueden recuperarse. Y la segunda condición es una adaptación de todo el sector a bueno, todo el desarrollo tecnológico. Ahí, a la vez que hemos sufrido una pandemia y por tanto una crisis económica muy grave, a la vez también se está produciendo un cambio estructural, una transformación muy importante que viene de la mano de la tecnología digital, y que de alguna manera la pandemia lo que ha hecho es acelerar esa transformación tecnológica, y por tanto las empresas tienen que entenderlo y tienen que invertir, tienen que adaptarse a una economía que va a ser distinta. Eso significa concretamente que el sistema, todo el sistema de reservas, de desplazamiento, de organización del ocio, de contacto humano incluso, va a ser muy distinto después de la pandemia que antes de la pandemia, y eso implica, bueno, un cambio muy importante, no solamente desde el punto de vista de la conexión a la plataforma digital de todas las empresas del sector, pero también la organización del trabajo dentro de las empresas. Esto es así en el sector del turismo como en todos los sectores. El trabajo tiene que organizarse de manera distinta por la transformación digital, con menos niveles jerárquicos, con un aprovechamiento de la capacidad innovadora de cada persona que trabaja en el sector, y también una protección de los propios trabajadores para que lo vean como una oportunidad y no como un riesgo, una nueva precarización de su puesto de trabajo.
¿Y eso no vol dir també, en certa manera, pèrdua de llocs de feina?
Claro, es posible que se pierdan, y de hecho se están perdiendo algunos puestos de trabajo, aquellos que se pueden sustituir más fácilmente por los algoritmos y los robots. Entonces, esto, cualquier trabajo que implique una pauta rutinaria y que no requiera un contacto humano, se puede sustituir hoy en día por un proceso algorítmico y por la tecnología digital. Sin embargo, otros empleos, sin embargo, aumentan. La demanda aumenta de todo aquello que requiera un contacto interpersonal o que no sea rutinario. Y esto puede ser empleos tanto muy cualificados del sector de las nuevas tecnologías, por ejemplo, o del ocio, por ejemplo, también, como poco cualificados dentro de muchísimos sectores que no necesariamente implican mucha cualificación, pero que son esenciales por ese contacto interpersonal. En cambio, otros empleos, algunos de ellos que requerían hasta ahora, bueno, pues un nivel educativo elevado, desde la contabilidad hasta algunos servicios jurídicos, por ejemplo, ¿no? Pues se sustituyen, o por ejemplo en el sector financiero también, que es muy importante, se tomó la columna vertebral de la economía real, es la finanza, el crédito, pues se sustituyen por la tecnología. Entonces esto conviene entenderlo, porque hay cambios muy importantes, se están produciendo ya y se van a producir en los próximos años de manera muy profunda.
Abans d'entrar en tot aquest desenvolupament tecnològic, Raimon, repeties un parell de vegades la paraula turisme, no? Turisme, turisme. Aquí a les Balears se parla molt de monocultiu turístic en termes negatius. I clar, jo t'ho volia demanar si com a especialista creus que les illes hauríem d'haver diversificat o de diversificar a partir d'ara l'economia a un mitjà o més llarg termini.
Sí, yo creo que la clave está en la diversificación. Ya se está produciendo en parte. Es decir, las empresas del sector no están esperando, ¿no? Y algunas ya se habían lanzado, pero yo creo que los turistas cada vez más, bueno, pues demandan otro tipo de servicios, otro tipo de turismo, y ahí también hay muchísimo valor añadido, una diversificación hacia sectores que tienen que ver con la cultura, con el ocio, entendido por precisamente desarrollo cultural, con pues un mejor conocimiento de nuestro patrimonio gastronómico, enológico. Yo creo que, bueno, pues hay muchísimo que ganar. También hay un turismo que tiene que ver con, digamos, turismo de congresos, que también, bueno, yo creo que se puede multiplicar. Y también hay otro nicho, digamos, posible, que es el de lo que se llama el nomadismo laboral, es decir, personas que hasta ahora trabajaban en países donde, bueno, con muchísimas inclemencias climatológicas o muy caros, ¿no? Pues pensemos que a pocos cientos de kilómetros de Baleares hay países como Suiza, ¿no? Donde el coste de la vida es muy elevado, pero pueden trabajar desde Baleares, por lo menos durante un tiempo, una temporada relativamente larga, en un año, ¿no? Entonces yo creo que ese nomadismo laboral es un nicho que se está desarrollando ya, y yo creo que conviene entenderlo para intentar aprovecharlo. Eso permitiría no solamente diversificar las fuentes de ingresos, diversificar el sector, pero también, y además sería una diversificación natural del sector del turismo, pero también digamos, conseguir unos ingresos más estables durante el conjunto del año, que es uno de los desafíos tradicionales del sector también.
En un altre ordre de coses, Raimon, en el darrer informe de Funcas que firmes tu mateix, juntament amb Maria Jesús Fernández, s'indica que un dels trets més destacables de l'evolució recent de l'economia ha estat l'ascens de la taxa d'inflació. És previsible, per tant, que aquesta situació es traslladi als preus finals de consum? És a dir, pujaran els preus?
Depende de cuánto dure, digamos, el boom de precios de todos los recursos naturales que se está produciendo. La inflación en este momento está repuntando fundamentalmente porque hay todo tipo de commodities, de recursos naturales, como por supuesto la electricidad, pero también los semiconductores que escasean en el mundo entero, metales como el cobre, incluso los alimentarios que están escaseando, y esto provoca una inflación de costes de producción de muchas empresas, es lo que está explicando el repunte de precios de inflación, ¿no? Por ahora, ese repunte de precios es un repunte, digamos, que aislado, muy contenido en esos sectores, ¿no? En esos recursos naturales. Pero, por supuesto, si ese si se convierte en un ciclo largo de encarecimiento de costes de electricidad, de semiconductores, etcétera, esto puede desbordar y provocar un incremento más sostenido de la inflación, ¿no? Ahora estamos, la tasa de inflación es aproximadamente del 2,7%, pero el núcleo central de precios, es decir, precios que dependen básicamente de salarios y de precios internos, está creciendo muy poco, apenas un 0,5% o menos por ciento. Pero si esto puede, por supuesto, el incremento de costes, si dura mucho tiempo, en algún momento las empresas no tendrán más remedio que trasladarlo a sus tarifas de venta y, por tanto, provocar más inflación de manera sostenida. Y esto pues puede, por supuesto, perjudicar a los consumidores restando poder adquisitivo. Ya ocurre con la electricidad, pero puede ser más generalizado en todo tipo de bienes y de servicios, y de alguna manera puede perjudicar la propia recuperación económica, claro. Puede quitar fuerza a la recuperación económica.
Que això és com un peix que es mossega la cua, no? I que està tot relacionat. Esperen que no sigui així. Intentarem ser positius. Raimon Torres, director de Conjuntura de Funcas, moltes gràcies per haver passat avui pel Múltiplex i molta salut.
Muchas gracias a vosotros.
Fins una altra.
Buen verano.
Fem una aturada.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
A Hipercentro, fins al 29 de juliol, pollastre meitat a sencer 1 amb 99 euros quilo. Síndria ratllada, 0,35 euros quilo. Hipercentro, d'aquí, de confiança.
De dilluns a divendres, des de les 9 del matí, et proposam 4 hores de ràdio, amb especial atenció als temes de més actualitat i completam amb l'anàlisi i el testimoni dels protagonistes.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Mònica Bastard.
Quan va anar la primera vegada a un centre de desintoxicació, que se pensava que anava com un spa per famosos. Se pensava que se trobaria actors, estrelles de rock, que anaven a rehabilitar-se, perquè ell dins el seu capet, sí, sí, la droga era com a cosa de rits. I en canvi, se va trobar una realitat, que és que tu deus tocant les mans cada dia, però ja tomo, que el que veien de transversal.
D'edat i de professions i de cultures. El problema no és econòmic, el problema és d'actitud personal.
A IB3 Ràdio, Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell. Dilluns a les 9 del vespre, amb Xisco Nadal. IB3 Ràdio és diàleg.
Actualitat, entreteniment, divulgació. Múltiplets.
Ara l'estiu sembla caminar més cap a la mà. Encara que la tenim ben present tot l'any, és quan arriba la calor que ens hi apropam més i en gaudim més. Sobretot els que no ens dediquem a cap feina marinera. La nostra aproximació és més aviat de descans, de vacances, i també perquè la mà tot ho cura, segons diuen. Avui, per parlar de tot això, duim un mariner. Bé, ara no n'estic molt segura, però li podem preguntar directament, perquè tenim a l'altre costat de la línia en Joan Carles Villalonga, assessor lingüístic del Mercadal. Bon dia, Joan Carles. O ets mariner en el teu temps lliure o no?
Bon dia, des de Menorca. Bueno, podríem dir que jo som mariner de terra endins, eh?
Bé, ets un mariner, jo crec que la majoria, però mira, en bona mar tothom és bon mariner, o sigui que ho podem ser, bon mariners. I tractant-se d'illes com som naltros, envoltats de la mà, jo crec que era inevitable que algun dia les nostres converses parlàssim de la mà.
Sí, sembla inevitable, però no sé fins a quin punt és així, eh? Perquè la relació de les illes amb la mà és complexa, sempre ha estat vista com un perill, qualque cosa que es pot evitar. És a dir, no es veu potser, o no s'ha dit sempre, com un mitjà de vida, o com una relació més natural, com podria semblar, perquè no oblidem que els mals, les guerres, les conquestes, els saquejos, també venim de la mà.
Efectivament, el que avui en dia podem dir que aquesta sensació ha canviat un poc perquè les invasions que vivim ara són bastant diferents i el sol i la platja, la mà, s'han convertit en els nostres principals reclams turístics. La mà ha deixat de fer-nos por o respecte per passar a ser una font d'ingressos, a que sí?
Certament. Però bé, en una societat essencialment agrícola, com era la més antiga, la dels nostres avantpassats, fins no fa gaire, les terres de marina, aquelles que eren més a prop de la mà, són les que eren pitjors per fer-hi feina, per als cultius. I els pescadors no deixen de ser un dels esglaons més baixos de les nostres societats predecessores. De fet, sempre tenim aquella visió que els pagesos eren gent pobra, sí, però que els pescadors encara ho eren més. I a més a més són oblidats de sa tradició més popular, no? I passa una cosa molt curiosa, fixem-nos-hi, les herències, si hi havia partició, aquelles terres que eren pitjors, que eren de devora la mà, sempre anaven en aquells que anomenaven els fills tontos, no necessàriament sempre germans petits. Els hi deien així, eh? Però, curiosament, a partir de la segona meitat del segle XX, aquells anomenats fills tontos van ser els que es van enriquir amb l'explotació de les terres que després servirien per l'explotació turística de la costa.
I doncs, mira, a Eivissa va passar una cosa un poc semblant, però diferent en el mateix temps, perquè no eren els fills tontos els que heretaven les terres de costa, sinó les dones. I així, l'arribada del turisme varen canviar moltes de coses a les nostres illes i algunes dones varen passar a ser més riques perquè tenien les terres on es construïren els hotels, els apartaments, etc. I la mar passà a ser un pol d'atracció. Els esports nàutics, el turisme de platja, la gastronomia marinera, la caldera de llumanto, la burrida de ratjada, el guisat de peix i la llagosta.
Sí, sí, es podria dir que és així, eh? I fixem-nos una cosa molt curiosa, que antigament les llagostes no eren gens preuades, no en volien, i a vegades es tiraven fins i tot, si se'n pescava, i ja se n'havien pescat unes quantes. Mira ara el que s'arriba a pagar per una caldereta. Però bé, tal vegada ens desviem del tema, que dona per molt, perquè ens volem centrar en el llenguatge mariner i el pes que les expressions marineres tenen en el nostre llenguatge habitual.
Efectivament, però és que és parlar de menjar i és molt fàcil despistar-se, i més en sus plats aquests bons que hem comentat. I, com dius tu, el món de la mà no tenia tanta d'importància en la societat, és curiós que ara ens trobem amb aquest pes que tenen en el llenguatge, o aquest pes que té el llenguatge mariner, perquè es ve que recordar moltes expressions, i unes quantes de les que tens apuntades jo sé que són molt comunes.
És cert. Fixem-nos com la mà és vista com alguna cosa perillosa, no? I dedicar-s'hi requereix esforç, risc, valentia i també calamitats. Ara que hem de dir una cosa, a Catalunya hi ha una expressió que l'he trobada molt curiosa cap als pescadors de Mallorca.
Ah, sí?
Que diuen els mallorquins mariners fins.
Haurem de mirar a veure
no
quina feina fina feien.
No sé exactament a què referien. Però sí, és cert, que expressions com no fa mariner no trobar-se en perills ja ens dona compte d'aquesta realitat de la mà com a realitat dura, no? Uh-huh. O una expressió com aquella que diu lluna ajaguda, mariner dret, ens indica que segons com es trobava la lluna, en segons quines posicions de lluna minvant, el mariner havia de treballar de valent dins la mà per sortir-se, perquè no era una tasca fàcil.
Clar, la influència de la lluna a la mà. Eh? I en un sentit similar, però per remarcar la diferència, també es pot dir que algú és un mariner d'aigua dolça. Jo crec que valdria més que navegar per un safareig. I jo crec que per Menorca passa igual, però ho veiem cada estiu, eh? Aquests lloguers d'embarcacions per turistes, motos nàutiques, que tanmateix, mira, conduir en una mar plana és molt fàcil, i s'animen i s'envalentonen, però quan els ve un poquet de vent, la cosa canvia. I tot això també ho podem aplicar a la vida en general.
Exactament, quan les coses venen molt bé donades, tot va molt bé, però quan es gira un poc necessitem tenir un poc més de coneixement. Bé, aquestes expressions tenen això, que acaben inserint-se en el llenguatge col·loquial perquè tenen molta força. La mà és una experiència de vida, en el fons. Fixem-nos que la literatura medieval està farcida d'imatges marineres en aquest sentit. Només com a exemple, eh? Podem mirar Ramon Llull o Ausias Marc.
És cert, eh? I més moltes d'aquestes expressions de la vida quotidiana hi fan referència. Per exemple, a mi m'agrada molt quan dius bon vent, quan vols que algú se'n vagi realment, eh? O com més mar, més vela, o també anar a la vela, quan anem d'algú que no té un rumb fix i es deixa guiar per allò que la circumstància li dugui. I jo a mi us mostraré una expressió eivissenca que m'agrada molt per mostrar escepticisme, quan algú te diu una cosa que tu no te creus. Un carai a la vela.
Són fantàstiques, aquestes expressions. A mi m'encanten i per això em feia ganes parlar-ne avui. La vida també ens pot dur, seguint un poc amb aquest camí, a anar vent en popa o vent a favor, si les coses van bé. O al revés, també la vida ens pot dur a enrocar. És un verb que té un origen clarament mariner, perquè ho aplicam a qualsevol situació, que és quan quedem aturats per una circumstància no prevista, per un escull, que també escull aquesta és una altra paraula del món mariner, que és una roca que surt, sobresurt enmig de la mà.
Efectivament, i també quan una situació no va bé, podem dir que fa aigües, i tot això ve de la mà.
Igual que també ve de la mà, la culla marinera, o el fet de donar peixet, que deim quan algú va molt sobrat o s'ho pensa davant d'una altra persona i deixa que vagi fent per donar-li alguna espècie d'avantatge.
Bé, i ara jo m'has fet pensant en su món deslligar, del fririteig, no me surt ni la paraula, que també n'està ple. A Eivissa, a l'època de mon pare, els homes que volien lligar en les estrangeres, sobretot, els deien palangrers, que és un ormeig de pesca. No sé, Menorca, com els hi deien.
A Menorca hi ha expressions com tirar la canya o tirar bromer. El bromer és igual que el bromeig, que és aquella pasta que es fa amb una espècie de formatge, restes de peix, un poc de farina. I bé, clar, aquesta figura seria com preparar el terreny per fer possible iniciar una espècie de relació amorosa, o més casual, en tot cas.
Sí.
I podem arribar a dir frases així molt marineres com estira que ve peix, que implica mirar de ser atrevit, o amb olla fil.
També. I se m'ocorren altres expressions que feien servir de forma habitual i que crec que potser no són conscients d'aquest origen mariner, com, per exemple, abordar una qüestió que seria entrar a bord. O també quan una cosa la feim derivar en una altra de diferent, que ve d'anar a la deriva.
Efectivament, és curiós com aquest origen no som conscients. També emprem aquest verb atracar,
sí,
com a sinònim d'acostar, que té una clara vinculació marinera, no? El vaixell que atraca, és a dir, que s'acosta al moll. I ara faré de menorquí,
digues,
perquè tenim un anglicisme que és molt divertit, que es pinxa, que ve de pilchard, que en anglès és sardina. El que passa és que les pinxes no són, és a dir, són sardines, però són aquestes que ja venen com a mig fetes, no? És a dir, no són sardines crues.
No són recent pescades, diríem.
Exacte. Són aquestes que estan com a mig marinades. I sempre una expressió que es diu un altre pinxes forn, que s'utilitza quan la feina està feta, i dèiem, ale, feina feta i cap a una altra cosa. I com la nostra feina, crec que comença a ser hora d'acabar.
Sí, i ara mirava el rellotge i dic, home, jo crec que la nostra pinxa ja està enfornada i comença a fer olor de cuit. I moltes gràcies, Joan Carles, que tinguis bona mar, bona setmana i fins una altra.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. Seguim parlant altres vegades.
Vinga, adéu.
Adéu.
Ara la primera aturada musical de l'Hora Baixa amb un tema de Dorian, Cualquier Otra Parte, que de fet ja sentim de fons. Després anirem un moment de publicitat i tot d'una vos convidam a tastar els ous de Can Ostra.
Si sueñas con no soñar, entraría en tu luz con una canción sencilla, tres notas y una bandera tan blanca como el corazón que late en tu cuerpo de niña. Estaría tan lejos de ti que ya no recuerdo el momento en que te dije por última vez que el cielo se está abriendo y se abre bajo tus pies y quiero que vengas conmigo a cualquier otra parte, a cualquier otra parte, a cualquier otra parte, a cualquier otra parte. Que no, que vivo en pisos oscuros y tengo 2000 razones para olvidarme de todo y no pensar más que en tu voz. Entraría en tu luz con una canción sencilla, tres notas y una bandera tan blanca como el corazón que late en tu cuerpo de niña. Estaría tan lejos de ti que ya no recuerdo el momento en que te dije por última vez que el cielo se está abriendo y se abre bajo tus pies y quiero que vengas conmigo a cualquier otra parte, a cualquier otra parte, a cualquier otra parte, a cualquier otra parte. A cualquier otra parte.
Múltiplex.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. La vacuna és la solució col·lectiva i individual a la Covid i totes les que s'administren a les Illes han demostrat la seva eficàcia. Si coneixes algú amb infants de més de 12 anys, digues-li que ja es poden vacunar, per favor. A més, poden triar quin centre de salut anar. Hi ha milers de cites esperant a citavacunacovid.ipsalut.es i entre totes i tots podem fer que cap quedi buida. Alguns dubtaven, però gràcies a tu estan vencent a la Covid.
Quan llegesc versos, l'han de llegir en veu alta, encara que estiguen tots sols. Jo avui anava pescant i veia aquestes margalides grogues i de cop i volta m'ha vengut un vers de Juan Ramón Jiménez i jo anava dient «Abril venia lleno todo de flores amarillas». El camp era bellíssim, les margalides eren bellíssimes, però la paraula del poeta en les margalides, en la vinagrella i en la meva veu ho convertien encara en molt més guapo i passava un gust i tenia un orgasme.
De dilluns a dijous, a les 20 hores, entusiastes, a IB3 Ràdio.
IB3 Música.
Com?
IB3 Música.
Com?
IB3 Música.
El Movo Fest torna amb força els dies 30, 31 de juliol i 1 d'agost amb nova ubicació al Lloret de Vistalegre i noms de pes com Pau Ballver, La Sousa, Manel o Maria Jaume. Més info al web del festival.
Les recomanacions d'IB3 Música.
ib3musica.com.
IB3 Ràdio. A Andratx 89.2.
Porta oberta a la societat de les Illes. Múltiplets. IB3 Ràdio.
Continuem en directe al Múltiplets d'IB3 Ràdio i quan són les 3:41 minuts obrim el mostrador que cada dilluns dedicam al producte local. Avui per conèixer els ous de Canostra, un galliner ecològic, podríem dir, situat a Sencelles i que és només la primera fase d'un projecte d'agricultura regenerativa i de producte local mallorquí que ha unit, de fet, diverses empreses. Al capdavant d'aquests ous, o d'aquest galliner, s'hi troba l'empresari Alfons Sobirana, de Petit Plaer Mallorca, que és el gerent d'ous de Canostra i que ja ens acompanya aquí als estudis d'IB3 Ràdio. Molt benvingut, Alfons, com estàs?
Moltes gràcies, molt bé.
Moltes gràcies a tu per venir i ens acompanya també el seu fill, que també nom Alfons Sobirana i és copropietari de la marca. Benvingut, Alfons, com va?
Moltes gràcies, bé, va bé.
Molt bé, estic molt contenta, idò, que vagi bé, estic molt contenta que hàgiu vengut els dos, pare i fill. Diré a Alfons quan faci una pregunta i respondrà aquell que trobi.
Alfons en plural i anirem fent. Molt bé.
Que ho ha de fer. Ous de Canostra i aquest galliner ecològic són com a la primera passa d'un projecte més ampli, no?, com deia a l'inici, d'agricultura regenerativa. Què es pretén exactament amb aquest projecte a llarg termini?
Bé, al final el que estem intentant des de fa 3 anys és tenir una granja ecològica amb prou quantitat d'animals com per abastir el mercat amb ous ecològics, amb ous de proximitat. I com tu bé deies, doncs, d'alguna manera es va començar amb una finca, o estem amb una finca, que és completament ecològica, i allà hi ha un projecte, aquest sí que és una mica més a llarg termini, que és de fer tota la terra regenerativa. Vol dir que d'alguna manera amb ecològic ja no es pot posar cap tipus d'abonament, o sigui, les gallines estan a lleure, i d'alguna manera doncs ja no es pot posar cap abonament per plantar, o sigui, el que neix allà és el que es planta i no hi ha cap tipus ni de sulfatida ni de res. Però a la llarga, el projecte, bueno, amb un altre empresari de Mallorca també, és fer un tema d'agricultura regenerativa que es tractaria de que la mateixa terra vagin passant diferents tipus d'animals i es vagi regenerant sola, sense tenir que arribar inclús a plantar ni abonos ni res, sinó que es vagi fent amb la mateixa força de la terra, no? I de moment, bueno, el que tenim allà és un galliner, és petit per les explotacions que hi ha, per exemple, a Península, però no deixa de ser doncs, bueno, un galliner amb 3.000 gallines ecològiques, del qual estem molt contents i molt orgullosos.
3.000 gallines ecològiques. Sí. I diu que és un galliner petit.
Sí, a Península hi ha explotacions fins a 30-50.000 gallines, però pensem que, bueno, també pel mercat i per el que realment nosaltres volem fer, tampoc volem arribar a aquestes quantitats, ni podem ni volem arribar a aquestes quantitats, perquè, a més, amb el tema ecològic, el que fa falta és molta terra. Vull dir, cada gallina té que tenir 6 metres quadrats de terra per sortir a menjar, el que vol dir que, bueno, que si tinguéssim, 6.000 gallines, podríem de tenir 36.000 metres quadrats. Llavors, doncs, bueno, el que tenim allà és el que tenim, és una finca força grossa, força maca, està al centre de la illa, però, bueno, hem començat amb això i a poc a poc.
Teniu previst també a poc anar incorporant altres animals, no?, en aquesta finca, que també ajudin a fer aquesta tasca de recuperació. Quina tasca concreta fan les gallines en tot això? I com està previst que funcionin dins tot aquest engranatge a més llarg termini? Perquè, clar, un pensa en gallines allà i que agricultura regenerativa, una persona que no en té ni idea com jo, i pensa que per ventura picant ja fan com una feina concreta a la terra, que també serveixen de tipus d'abonament, no sé, quina funció concreta tenen elles?
Sí, correcte. A veure, en principi la funció més important és que les gallines visquin felices i facin uns bons ous, i si al mateix temps, d'alguna manera, doncs, amb els propis fems de les gallines, amb les gallines que van picotejant i van, doncs això que deies tu, una mica escarbant al terra, després depositen les seves pròpies, els seus propis fems i es va abonant la terra. D'alguna manera, la teoria de l'agricultura regenerativa és que si van passant diferents tipus d'animals, doncs van aportant diferents tipus de producte a la terra, i la terra s'abona d'una manera natural i d'alguna manera, doncs, doncs pot sortir el que abans eren les cases de pagès i d'això, no? Pues el propi abono dels animals. Nosaltres el pròxim projecte que tenim és posar uns porcs negres, uns porcs mallorquins, perquè també, bueno, pensem que podem fer algun producte...
Això anava a dir, ja que poses aquell porc, algun producte on has de treure,
bueno,
d'ells, no?
Haurem de buscar algun matancer, que es diu aquí, no? Algú que ens faci d'aquest porc negre, que ens faci, potser, una bona sobrassada. Però de moment estem molt centrats en els ous. Això és el que hi ha en aquest mateix moment.
Estàs molt centrat en els ous perquè també, Alfons, tu i Alfons, filles dos, veniu d'una família que ja té tradició d'ous, en certa manera, perquè crec que ja teniu una empresa que fa producció d'ous ecològica a Barcelona, no és així, al fons?
Sí, correcte, a Barcelona també fem tema d'ous i ja venim, bueno, coneixem una mica el mercat, doncs vam voler endinsar aquí a Mallorca i en comptes de portar-los directament vam preferir, doncs, muntar-ho aquí, que creiem que és com apostar per la terra i treure bon producte.
Sí, d'alguna manera ens ho vam plantejar bastant. Nosaltres a Catalunya venem bastants més ous que aquí, perquè el mercat és més gran, perquè estem introduïts a diferents cadenes.
Home, també hem de tenir en compte que està en el continent, ja sí. No només a la península, no? I allà és molt bo de fer, escampar-se per Europa, no aquí. L'insularitat condiciona molt.
Sí, exacte, això és un dels temes més importants, perquè quan nosaltres vam començar aquí i vam poder entrar en el mercat, doncs quasi era més fàcil portar els ous de Catalunya, per exemple, i ja portar-los envasats i tal i vendre'ls aquí. Ho haguéssim pogut fer segurament igualment, però ja no tindríem aquest component una mica de producte local.
I en canvi, ja no és quilòmetre zero.
Correcte. Llavors, d'això. Però bueno, hi ha molt ou aquí que es ven, que ve de Península, i està molt bé, vull dir, no hi ha cap problema, però nosaltres hem fet una aposta una mica més complicada, que és fer-ho aquí. I fer-ho aquí, pues, la veritat és que vol dir, bueno, el component d'insularitat, totes les matèries primes les hem de portar de fora. Per exemple, aquí no hi ha pinso ecològic, les gallines mengen el que mengen de la terra, però també necessiten un aport de pinso. Mm. I aquí a Mallorca, doncs, no hi ha pinso ecològic. I vam parlar, nosaltres, de fet, vam venir de la mà d'un empresari, d'una persona molt important, d'Antoni Fontanet, el dueño de Piema. Quan vam començar aquí, anar a parlar amb ell, perquè d'alguna manera també ell controlava tot el tema del mercat dels ous.
Sí, i controlava molt de mercats, Fontanet.
Sí, Fontanet era un figura. Però la veritat és que nosaltres ens va ajudar, no sé per què, li vam explicar el projecte i tal, i senzillament ens va donar permís per fer-ho, que ja era molt. Doncs d'alguna manera... Però bueno, vam parlar amb ell també pel tema del pinso ecològic.
Sí.
I com que no hi havia prous gallines aquí, encara no hi havia prous per fer una producció de pinso ecològic, vol dir que el pinso l'hem de portar a la península, i cada palet de pinso, a més de transport, ens costa a prop de 100 euros. El qual, bueno, estem pagant, pues, realment molt més que si féssim els ous, per exemple, a Catalunya, on realment és més barat tot. Les caixetes aquestes de cartró, que estan patentades per nosaltres, tot i que, bueno, alguns se les ha copiat ja, però bueno, perquè n'havies fer-les una mica diferents, doncs, però bueno, això ho vam patentar nosaltres ja fa 10 anys a Península. Clar, el cartró també, la matèria prima i les caixes de cartró es tenen que portar des de Catalunya i pagar un transport. Llavors patim una mica el tema d'insularitat i també el tema una mica d'estacionalitat, vol dir que l'estiu aquí venem molt més i a l'hivern no es ven tant, amb la qual cosa hem de regular una mica això i és complicat de fer-ho. Però al final, bueno, l'aposta o l'aventura que vam fer de posar-ho aquí també ens deixa, ens dona l'oportunitat d'estar més temps aquí, en el paraís.
Tot i que sembla que no vol sorgir gens a compte, perquè ho heu de dur gairebé tot de fora. Bé, en qualsevol cas, està previst sembrar en un futur el cereal perquè les gallines puguin, és a dir, en aquella mateixa finca, el cereal per a les gallines en aquella mateixa finca, o seria absolutament inviable, això?
No, es podria fer. El problema és que les gallines necessiten un tipus de pinso que és barrejat de diferents cereals, vull dir, no pots donar-los a més blat de moro, encara que és el component més important, i després la problemàtica és, per fer pinso ecològic, tu necessites una instal·lació que estigui homologada, o sigui, un molí que estigui homologat per fer ecològic. I en aquest cas, doncs, Piema, que és l'empresa més important de pinsos aquí i tal, doncs fins ara no està per la labor de fer pinso ecològic. Però cereals ecològics n'hi ha a Mallorca i a la nostra finca també se'n poden fer. El tema és després el procés per arribar a el que és el component del pinso ecològic.
Clar, que tot és molt més complex o complicat d'allò que sembla, no?
Correcte, i també s'ha de tenir en compte que el pinso ecològic és el doble de car, pràcticament dos vegades i mig més car que qualsevol pinso normal, com la qual a vegades que una mica a tothom ens agrada el tema ecològic, però potser patim una mica pel preu. Amb l'ou, que és un aliment molt, molt humil i que té un preu molt raonable, doncs jo penso que és molt assequible poder pagar una mica més per un ou ecològic, però també és que darrere de tot això hi ha que la gallina ecològica és molt més cara des de que neix, el pinso és molt més car, tot és molt més car. Nosaltres perteneixem a la CBPAE, que és l'agrupació que d'alguna manera doncs, aglutina tots els productors ecològics, i ells fan una superbona tasca de tot tipus de control i de que tot es faci bé, però això també té un cost. Vull dir que també quan les persones compren mitja dotzena d'ous d'aquest, doncs tenen que saber que darrere hi ha tot un esforç econòmic i que al final el sobrepreu que té jo crec que es pot assumir perfectament.
Ara que parlam un poc d'això, d'aquesta diferència d'ous, m'agradaria que aprofitar per desmuntar alguns mites, no?, sobre la qualitat dels ous, en funció del seu color, sobretot, no? Perquè ja hem après molts que, a partir de la numeració, si té un 0 davant, allò vol dir que és de producció ecològica, i que després, en funció del número que tingui, va, diguem, perdent qualitat, que ja no són gallines que estan en llibertat, gallines que ja estan tancades, gallines que no toquen en terra, no? Això sembla que com ho hem après, però hi ha com aquest fals mite de que si el vermell de sou és més vermell, és a dir, més ataronjat, és més bo. És així o no és així? És a dir, un ou amb el vermell ataronjat no serà més bo que un d'un vermell groc?
No té que ser així. A veure, això, en principi...
De què depèn, això?
Bueno, abans tu em comentaves també que tens parents que fan ous, o a casa teva... si les gallines estan en una casa i mengen molt blat de moro,
sí,
evidentment poden fer el rovell, pot ser vermell. Però això pot ser quan tens una explotació fora vila, amb 4 gallines, amb 10 gallines i tal, però tu a la que tens una explotació una mica gran, els hi tens que donar pinso. El pinso, si és ecològic, no porta cap tipus de colorant, està prohibit el colorant. En canvi, en qualsevol altre pinso, el colorant, li poden posar el colorant que vulguin per donar-li a l'ou el color que vulguin. De manera que els nostres ous, que en tens aquí i podem comprovar-ho com vulguis, el rovell d'ou té que ser groc. El pollet és groc i el rovell d'ou és groc. Si nosaltres li donéssim pinso que no fos ecològic, amb colorant, podríem fer que fos vermell. Llavors hi ha una falsa creença, una mica, pues, potser sí, perquè abans, no?, pues, les gallines menjaven molt de blat de moro, i el blat de moro pues, podia donar-los un color en el rovell d'ou. També és veritat que a Mallorca es diu el vermell, o sigui, més del rovell d'ou es diu el vermell.
Sí.
Bueno, doncs això no deixa de ser, que està molt bé, però l'ou autèntic, que el pinso no té colorant, és de color groc.
Per tant, és una cosa que hem de tenir clara. Eh? Mm. Si, sabem que si el compram ecològic no tindrà aquest vermell perquè si menja pinso, que no menja blat de moro, perquè tampoc és possible, no?, que totes les gallines ecològiques mengin blat de moro, sobretot si els fas a nivell comercial, no tindran el vermell d'ou vermell, sinó que el tindran groc. I si el tenen vermell, per ventura, ens hem de preocupar una mica perquè vol dir que aquell pinso té colorant.
Correcte,
no?
Això és així. És
per
així.
Tant, els vostres entenem, no... Ell ha dit que eren aquí, clar, això no ho havien dit els nostres oients, han vengut amb una dotzena d'aquests ous de que nostre, que jo els vos donaria, però com que no n'hi ha per tots, si m'ho permeteu, els me quedaré jo. Ho dic als oients, no, que segurament els agradaria molt tastar-los, però sí que els poden comprar a determinades superfícies. Ara que en parlam, on poden els nostres oients trobar els vostres ous?
Bueno, on el principal punt de venda que tenim és, serien els supermercats Eroski, però també tenim diferents punts, com podria ser Veritas, que vam començar a treballar amb ells fa poc, i diferents botigues també, que tu estàs treballant amb elles, no?
Sí, i Percentro, per exemple, també és un client que hem incorporat fa poc, perquè ells també valoren molt el producte de proximitat, i Percentro també és una cadena doncs, bueno, que té tot el públic de potser més mallorquí, per dir-ho entre cometes, no vol dir que Eroski no, però vull dir, és igual, em refereixo que realment es valora que el producte sigui fet aquí. Tot i que alguna vegada, molt poques vegades, però alguna vegada no tenim més remei que portar algú d'ou de península, i això és així, i també ho vull dir perquè no vull quedar-me res amb el d'això, però evidentment a l'estiu nosaltres es ven molt més ou que a l'hivern i no podem tenir les mateixes gallines per tota la producció. Però bueno, el 90% i pico és producció d'aquí, i això en la qualitat de l'ou es nota molt, perquè nosaltres avui venim de la granja, per exemple, el dematí hem estat a la granja, i tota la producció d'avui, perdó, tota la d'avui no, no vull dir d'això, la producció d'ahir, de diumenge, de dissabte i de divendres, estava envasada i sortia avui. Demà estarà a les botigues. Això és el que realment també li dona un
valor afegit,
un valor afegit,
no?
de qualitat.
No només que sigui ecològic, sinó que a més és fresc.
Correcte.
Perquè són de les darreres postes, són els ous que surten avui ja, i ja es poden trobar avui mateix o si no demà a les botigues. Has parlat molt de que veníeu molt més ous a l'estiu que a l'hivern, i també volia parlar amb vosaltres de quina manera vos ha afectat la pandèmia i tota aquesta crisi que ha provocat aquesta pandèmia, no, perquè ha condicionat moltíssimes coses, també el sector primari, i jo no sé si a vosaltres especialment vos ha afectat molt.
A veure, al principi de tot, clar, ara ja potser ja ni ens en recordem, i gràcies a Déu que no ens en recordem ja, no? Però vull dir, quan ens van tancar tots a casa i van dir que no es podia anar absolutament enlloc, només a comprar, i era l'única activitat que es podia fer, realment les botigues van fer un servei essencial molt, molt important, de tenir tota la gent... Allò va ser una locura, vull dir, la gent va vestir-se per casa com si hi hagués de veure una guerra. De fet, estàvem en una situació de guerra, no? Tothom tancats a casa i tothom d'això. Va ser una pujada de ventes molt, molt, molt important, i que també tothom vam fer un esforç per poder subministrar. Després, tot aquest any ha sigut un any de molt bones ventes. La veritat, nosaltres no venem a hostaleria, perquè no venem, perquè això és un producte potser... Tot i que hi ha algun restaurant que ens ha demanat i que d'això, però la venda principal nostra és el gran consum i el consumidor final.
Que haurien de ser restaurants una mica especials, que no entraria dins tot el sector de la restauració, diguem.
Sí. No, n'hi ha algun ja que ens ho està demanant. De fet, també es va fer un reportatge de televisió en un restaurant d'aquí de Platja de Palma, l'Almare, que realment tot ho cuina amb ou ecològic i ens ho fa portar, i jo no, el propietari, que, bueno, perquè el conec o d'això, li dic, és que t'haig de portar dos caixetes d'ous aquí cada d'això, però bueno, molt, molt bé, perquè realment el tio aprecia el que nosaltres fem i està molt bé. Les vendes han sigut molt bones tot aquest any, la gent, ens hem acostumat tots més a menjar a casa i a cuinar, i ja que estàs a casa i cuines, però segurament vols un bon producte, és el que aprecies, no?
Sí.
Tenir un bon producte a casa i una bona truita.
I doncs estic contenta de que més o menys s'hagin mantingut les vendes, perquè així com moltes empreses del sector justament han trobat la manera d'equilibrar costos, ajustant-se un poc al nivell de la demanda, no? Que feien produir manco per evitar tenir excedents, clar, en el cas de les gallines elles ponen ous i és molt difícil, no sé com pot limitar,
ni se'ls pot dir que és diumenge, ni que és Nadal,
exacte,
ni que és això. Vull dir, cada dia posen un ou. Bueno, gairebé cada dia posen un ou.
Per tant, sí, ha anat bé que no haguessin baixat molt les bandes. Esperem que cresquin i que aquest projecte tiri endavant i que pugui dur-se a terme també tota aquesta idea que teniu d'agricultura regenerativa. Ens estan quedant sense temps. Alfons Subirana, pare, copropietari i gerent d'Ous de Can Nostre, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Vulgueu, i espero que vingueu a veure les gallines algun dia.
Sí, ara han de tastar els ous i després vendran de visita. Alfons Subirana, fill, moltes gràcies també per haver passat avui pel Múltiplets.
Gràcies a vosaltres també.
Quan vengui avui com a segona truita.
I tant. Cap problema.
Mira, ara ja, fins i tot una truita he aconseguit d'Alfons Subirana, pare, Alfons Subirana, fill. Ara ens acosten ja a les 4 del capvespre. Sabeu que arriben els companys informatius per actualitzar les notícies, per tant, farem una pausa i després tot d'una tornem.